Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, primer de juny, bon dia. Quin cap de setmana més dolent pel futbol balear. El Poblense i l'Atlètic Balear s'han quedat a les portes de l'ascens a la Primera Federació. En Joan Jiménez, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. No va poder ser. L'Atlètic Balears i el Poblense varen perdre l'eliminatòria final per pujar a la Primera Federació. Varen viure en directe a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió, un diumenge de futbol, però un diumenge també de males notícies. L'Atlètic Balears no va poder amb el Jaén a l'estadi Balear. I mira que havia començat bé el partit amb el gol de Tobar, però un partit que va acabar a la pròrroga. El Jaén, en els 30 minuts de pròrroga, va capgirar el marcador, va guanyar 1-2 i va deixar una vegada més, un any més, a l'Atlètic Balear sense aquest desitjat ascens a la Primera Federació. Luis Blanco, és el tècnic de l'Atlètic Balears, estava enfonsat després de la derrota del seu equip.
Tanto jodidos, en un momento, no tenía la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí. Lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
Una llàstima aquesta derrota de l'Atlètic Balears. D'aquí uns instants parlarem amb el director general del club mallorquí, Patrick Messou. I tampoc varen anar bé les coses al municipal de Sa Pobla. Cruel derrota del Poblense contra l'Àguila. És un partit que es va decidir a la tanda de penal després d'acabar els 90 minuts i la pròrroga amb empat a 1 al marcador. Un partit també marcat per la greu entrada d'Antonio Sánchez, del jugador de l'Àguila, sobre Toni Penyafort, al minut 20 de partit. Una acció que va suposar l'expulsió del jugador murcià, l'evacuació del futbolista Poblé en ambulància, i també que el partit va estar aturat durant 45 minuts. Hem de dir que el club, que el Poblense, ha comunicat que Penyafort està bé i aviat sortirà de l'hospital, però va ser un ensurt gros el que van viure al municipal de Sa Pobla. Després, com dèiem, el partit es va decidir a la tanda de penals i el Poblense va quedar sense el somni de l'ascens a la Primera Federació. El tècnic del conjunt Poblé és Òscar Troya.
Un día duro, pero mañana saldrá el sol, entonces hay que seguir. Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues, te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando.
Mos anuncien ara des del club del Poblense que Penyafort ha sortit avui de l'hospital i es troba descansant a casa seva. Estan contents d'aquesta recuperació del jugador del Poblense. També en el món del futbol, la selecció espanyola ja comença a arribar al seu hotel de concentració a Mallorca. Ja estan concentrades les jugadores de Sònia Bermúdez en vista al partit que jugaran divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, un partit classificatori pel Mundial de l'any que ve al Brasil. Avui entrena la selecció porta oberta pel públic. A les 6 i quart entrena i a les 5 i quart s'obriran les portes de la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Tot d'una serem a l'hotel de concentració de la selecció amb la nostra companya Marta Sampas. I en futbol sala, avui és dilluns, però avui se la juga El Palma Futsal, el conjunt de Vadillo, que visita la pista del Manzanares, ho farà a les 8 i quart, l'obligació de guanyar en directe, com sempre, per IB3 Ràdio, amb l'obligació de guanyar per continuar viu en aquesta primera eliminatòria del play-off pel títol, després de la derrota en el primer partit a Son Moix. Ara el conjunt de Vadillo necessita guanyar per forçar el tercer partit, si perd el Palma Futsal, i de s'acomiada de la temporada. Diu Antonio Vadillo, no hi ha volta de fulla, el partit d'avui vespre és una autèntica final.
És una final per a nosaltres. No tenim margen d'error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no?
I també en clau de futbol sala, el filial del Palma Futsal ja coneix el seu rival per a la darrera eliminatòria. Per pujar a la segona divisió, s'acaba de fer el sorteig, s'enfrontarà al Mataró. El primer partit es jugarà a Palma aquest cap de setmana, dia 6 o dia 7 de juny. Falta saber si se podrà jugar al Palau de Son Moix, i la tornada es disputarà la setmana que ve a Mataró. Òscar Tessías és el tècnic del Palma Futsal B.
És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes a preparar-ho bé, a organitzar tot el tema del play-off, de la fase final, i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
I aquesta cap de setmana també han tingut gran premi de motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia, el circuit de Mugello. A MotoGP, Joan Mir va acabar 12 després de remuntar 3 posicions amb una estratègia conservadora a causa dels problemes de vibracions de la seva Honda. El mallorquí va sumar 4 punts en aquesta cursa.
Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No han tingut un rendiment bo, i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents, perquè no se podia fer res més.
I a Moto2, Izan Guevara va ser setè. El mallorquí va sumar 9 punts i va mantenir la segona posició del Mundial amb 95 punts. La victòria va ser per a Manuel González. És el pilot mallorquí, Izan Guevara.
He hecho muy buena salida, he llegado a ponerme cuarto a la entrada de la 1, pero de repente, llegando a la 1, el freno de delante me ha cogido como aire o no sé qué me ha pasado. Son puntos al final, hemos cruzado la línea de meta, hoy me podría haber ido al suelo fácilmente porque no tenía nada de sensación de delante, el freno no me acompañaba, entonces he aguantado como he podido y ya está.
I en ciclisme, s'ha acabat el Giro d'Itàlia amb una participació molt discreta d'Enric Mas, del ciclista mallorquí. L'artenanc ha acabat aquesta edició del Giro a la 32a posició, a 1 hora i 48 minuts del guanyador de la prova, Jonas Vingegaard. Una i 12 minuts. Avui comencem aquesta edició de dilluns d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio. Saludam el nostre company Toni Fuster. Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
Quin dilluns, quin cap de setmana, sobretot parlant de futbol, ho dèiem, ho vàrem viure ahir a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió. Hi havia molta il·lusió, moltes ganes en viure l'ascens del Poblense i de l'Atlètic Balears, i els dos varen caure. Tot d'una en parlarem, perquè tot d'una han d'anar a l'hotel de concentració de la selecció espanyola, però quina llàstima, perquè varen quedar eliminats, no varen poder pujar, i també de formes cruels, als penals i a la pròrroga.
Ho avançàvem al dia. La veritat és que jo no m'ho pensava, però de cap de ser maneres. El Poblense ho tenia top de cara, tot a favor. Quan en el minut 20 l'Aguiber va quedar en 10, jo no tenia dubte que el Poblense s'enduria el partit i l'eliminatori i pujaria, però les condicionants, no sé si també vull pensar que un poc l'Antoni Penyafort va condicionar
sí,
moralment,
tocats, sí.
Però bé, també molt va donar l'alegria al Manco quan el poraren a l'ambulància de que estava bé. Uh-huh. Vull dir que el jugador s'anava cap a l'hospital per prudència, ja per precaució, per tant, tornava la normalitat, no? I, però no van ser capaços de que arribés el gol. Fins a pròrroga, en Fullana va empatar i després, penal. A la sort del penal, que encara creu que justament va sortir, creu aquesta vegada pel Poblense. I l'Atlètic Balears, aquell jo crec que és molt més greu, perquè el Poblense és vera que no hi havia un objectiu clar que era ascendir, sinó que era mantenir la categoria, consolidar-se, i després la bona temporada la conduir fins aquí. Però l'Atlètic Balears, l'objectiu és pujar.
Sí.
L'objectiu, en l'albarada que ha ficat el seu president Tingo Boltman, era ascendir ja una vegada per totes.
Sí.
Doncs, mal d'ull, jo no sé si era un mal d'ull...
no sé què, no se va guanyar, perquè ho tenia de cara, anava 1-0, tenia la pròrroga, jugava a casa, ho tenia tot a favor...
Les energies estan creuades per l'estadi Balear, jo no sé què passa, però cada any és el mateix.
Sí, és increïble. Però ara és increïble, tot una sí, mirarem de parlar amb en Patrick Meso, amb el director general de l'Atlètic Balears, però com dèiem, han d'anar ràpidament cap a l'hotel de concentració de la selecció espanyola, perquè ja comencen a arribar en aquest hotel les jugadores de Sonia Bermúdez, se comencen a concentrar en vista al partidàs de divendres, que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio contra Anglaterra. Juga la primera posició del seu grup a Espanya pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Anem cap a l'hotel de concentració del combinat espanyol. Allà hi és la nostra companya Marta Sampas. Marta, ja han començat a arribar les internacionals. Bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia, oients d'Esports 3. I doncs, sí, ja n'hi ha un bon grapat de dins d'aquestes 25 convocades i les que més interès tenen per tots nosaltres, que són les mallorquines. I doncs ja podem dir que n'hi ha tres d'elles ja a l'hotel. La primera que hem vist arribar precisament està en aquest acoll, que bé, juguen a casa, i bona prova d'això és que l'acompanyada son pare, directe des de Pòrtol. Devia fer temps que son pare no podia acompanyar, no, en aquest cas, a una concentració o a un partit, per tant, un poc rememorant, no?, tot el que va fer per la seva filla quan jugava en el Collerense. Després sí que hem vist també arribant a Mariona Caldentei, i ho feien la seva companya de l'Arsenal, Laia Codina, que venen directes de festa, perquè vàrem tenir ahir la rua amb l'Arsenal per haver guanyat, en aquest cas, ella el títol, el nou títol d'Europa, que era una competició nova, per haver guanyat l'any passat la Champions, i celebraven aquest títol aconseguit aquest any en la rua, conjuntament amb el masculí. Per tant, arribaven directes d'aquest esta festa de celebració. I després arribant a Lucía Corrales, una imatge tendra, la veureu amb els companys d'IB3 Televisió, perquè ha arribat en la seva coseta, un castell xitxa en a mia, i s'acomiadava d'ella com si no l'hagués de veure d'aquí uns dies, no? Que així serà, perquè se concentren aquí i divendres jugaran, com bé deies, a Son Moix. I després de Naqueta, abans de s'arribar a Mariona i a Lucía, sí que hem vist una gran part de l'expedició que devien arribar directes de Madrid, amb la seleccionadora, en Sonia Bermúdez, part del seu staff, i ja jugadores com Misa Rodríguez, Natenea, jugadores del Real Madrid en aquest cas, Olga Carmona, n'Andrea Medina, que és la novetat en aquesta convocatòria. Bé, n'hem vist un parell i falten, a veure si ho poden comptar en directe, segur que sí, perquè hi havien de ser, o hi han de ser, abans de l'una i mitja, perquè, clar, es planin es dinar i després tenen aquest entrenament que, com bé has dit abans, a la Son Bibiloni, a les 6 i quart, portes obertes des de les 5 i quart, això és important dir-ho, perquè de ben segur hi ha molt de fans que volen ser en aquest entrenament, i serà fins a completar l'aforament. I deia que falten les jugadores del Barça, i entre elles, evidentment, na Patri Jarros, la mallorquina, que arribarà, i doncs, Alexia, Vicky López, Clàudia Pina, Maria León, totes aquestes encara falten.
I dos estan pendents d'aquesta arribada de les jugadores del Barça, una de les jugadores més esperades com és na Patri Jarro, i també sí. Marta, na Alexia Putellas, no? que teniu ganes de veure-la també.
Sí, i a més han de dir que na Patri ahir sí que va jugar, en Alexia ja van dir que el seu darrer partit va ser al Johan Cruyff contra la Real Societat, que ja va tenir el seu homenatge, i va ser el seu darrer partit amb el Barça, però no era el darrer de la Lliga, ahir se va jugar la darrera jornada, va guanyar el conjunt blaugrana que van de redonir la temporada, va guanyar 0-4 el Madrid Club de Futbol, i na Patri va jugar, per tant entenem que no ha estat el mateix que la resta de mallorquines, que entenen que sí que ja han pogut estar almenys Naqueta, i supos que en Lucía també uns dies ja aquí. Naqueta segur, Naqueta sí que ja sí, d'uns dies aquí a casa, i bé, ara falten aquestes jugadores importants per la selecció i per el partit de divendres. Ara sí que veiem arribar una furgoneta i crec que sí que arriba alguna d'elles. Però bé, són aquí a Platja de Palma, per tant, estaran a gust, eh? Ben a prop de la mà i les mallorquines que de ben segur, bé, és que és estar a casa. Ganes de divendres, de veure la seva gent, se sap que encara hi ha entrades, per tant, animar a la gent que no se perdi aquest partit de Son Moix a les 9, nosaltres ho comptarem divendres des de les 7 i mitja.
A més, és un partit importantíssim perquè Espanya se juga a quedar primera del seu grup i la classificació directa cap al Mundial del Brasil de l'any que ve. I de fil directe, amb aquesta del de concentració, van arribar les jugadores. Ara vam arribar una furgoneta de Dina Marta Sampa, no sé si són les jugadores del Barça, amb na Patri
una
i Jarro.
Una d'elles, la que esperàvem, exacte, és na Patri, ara precisament la que arriba, la jugadora del Barça i de selecció. Hola, Patri, molt saluda. I res, ja les tenim, idò, les quatre mallorquines aquí, na Patri, que ja saluda a l'estaf, que són molta gent, evidentment, també aquí concentrats en la selecció. Patri, que saluda a tots i ja l'esperen les seves companyes també a de dins. Per tant, sí, ja hi són les quatre mallorquines, Patri i Jarro, Mariona Caldentell, en aquest cas na Cata i na Lucía Corrales també.
Au, idò, ja tenim a les quatre jugadores mallorquines concentrades en vista en aquesta partida de divendres que viurem en directe a IB3 Ràdio. Marta Sampas, gràcies, que vagi molt bé.
Fins ara, adéu.
Fins ara, 1:20, parlam d'aquest play-off d'ascens a Primera Federació, parlam de les derrotes de l'Atlètic Balears i també del Poblense.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Toni Fuster, ho dèiem, l'Atlètic Balears no va poder amb el Jaén. 1-2, va començar guanyant, però a la pròrroga el Jaén es cerca en dues accions desafortunades d'en Pablo García, del porter de l'Atlètic Balears, va guanyar aquest partit i ha pujat a Primera Federació. Per tant, les Illes Balears només tindran un representant la temporada que ve, com ja ha passat aquest any a la Primera Federació, que serà l'U d'Eivissa.
Sí, tornem a treballar i temporada que ve, segona ref, l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca ve i veurem si Penya Esportiva o Manacor, o cap dels dos, perquè també hauran de jugar, a més d'aquesta final, que de recordar, a Eivissa va guanyar la Penya Esportiva 2-1, ara falta la tornada a Manacor, també és guanyador, hauran de jugar una eliminatòria fora de sa illa.
No serà fàcil, veurem si aconsegueix pujar qualque equip a Balear més a segona federació. Lluís Blanco, el tècnic de l'Atlètic Balears, feia aquesta reflexió i d'això després de la dolorosa derrota del seu equip.
Están todos jodidos, en un momento, a ver si nos podemos juntar mañana y hablarnos, pero no he tenido la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, de que el año que hemos vivido ha sido muy bueno, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
Estava tocat el Lluís Blanco després del partit com tothom a l'estadi Balears. Es fa poc més de 12 hores que l'Atlètic Balears ha caigut eliminat, que sap que no pujarà a Primera Federació. Estava tocat el Lluís Blanco i també volen saber com ha caigut aquesta eliminació a les oficines de l'estadi Balear, perquè ja són molt d'anys intentant pujar de categoria i, com deia Toni Fuster, no hi ha manera de moment. Tenim comunicació amb el director general de l'Atlètic Balears, amb en Patrick Meso. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo que un día durísimo, ¿no? Hoy.
Sí, que muy, muy duro porque estábamos convencidos que lo podemos conseguir. El trabajo creo que estaba hecho, estaba bien hecho. El equipo sentía mucha confianza. Y bueno, y otra vez más no lo podemos conseguir, así que eso duele mucho y es muy duro hoy.
Por lo que hace al partido de ayer, se empezó bien con el gol de Tobar, el partido se fue a la prórroga y ahí el equipo se vino un poquito abajo. Es verdad que hubo errores puntuales que costaron muy muy caro, pero ¿te gustó ayer el equipo jugándose una final por el ascenso?
Yo creo que también como el partido de la ida, esos tipos de partidos son muy complejos, ¿no? Es muy difícil porque los dos equipos se juegan mucho, hay mucho en juego. hay mucho nervios y no muy muy pocas veces ves ahí un partido que un rival lo domina o lo mete a tres goles al otro, ¿no? Es todo muy igualado, deciden detalles y esta vez pues los detalles no estaban a nuestro lado. Yo creo que hemos tenido suficientes ocasiones para ganar el partido y para terminarlo antes. No lo hemos metido y luego pues dos errores pues individuales nos dejan fuera. Me duele mucho, pero en esos tipos de partidos pues los detalles deciden y esta vez pues no podía ser.
¿Qué le dirías a la afición? Ayer ambientazo en el Estadio Balear, un lleno absoluto, pero una vez más el aficionado se va del estadio pues cabizbajo, tocado, algunos llorando porque Patrick, sinceramente, no hay manera de conseguir un ascenso, es tremendo.
Ya, es increíble lo que nos está pasando. Llevamos ya 5 playoffs y 4 finales, llevamos 18 partidos en playoff y no hay manera, parece, ¿no? Ayer el ambiente espectacular, la afición ha respondido. La verdad que ayer era fútbol, ¿no? Se notaba un ambiente muy diferente, muy ambicioso, muy bonito todo ver el estadio así. Y hemos intentado todo para darle alegría a la afición, pero no podía ser. Y lo único que puedo pedir son disculpas y ojalá podamos volver a vivir más noches como estas o como la de Copa, que por nuestra parte pues lo vamos a intentar.
Patrick, el día después la afición, claro, pide hechos, o sea, no solamente intenciones. ¿Qué les puedes decir de cara a esta próxima temporada?
Nada, de momento pocas cosas. Hechos hoy no va a haber, ni mañana. Vamos a reflexionar, vamos a también dejar un poco al presidente tranquilo y durante la semana ya decidiremos lo que haremos y cómo lo haremos y a partir de ahí pues tomaremos decisiones, pero ni hoy ni mañana es el momento para avanzar mucho porque la verdad que esta vez duele mucho.
¿Vosotros estáis fuertes para seguir adelante?
Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé. No sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
Hablabas del presidente, hablabas de Ingo, supongo que ha estado con él desde la derrota de ayer. ¿Cómo está? No sé si un poquito por encima, ¿qué te ha comentado? Si lo has visto con ganas de seguir, si está hundido, que también es normal porque lleva muchos años invirtiendo dinero en un proyecto que no acaba de arrancar.
No, la verdad que todo lo contrario, porque casi no los hemos visto después. Desde que pito el hábito la final, pues no hemos hablado porque no es el momento y estamos muy jodidos en este momento y no, la verdad que no hemos comentado absolutamente nada a nivel de futuro, así que hoy hasta de momento tampoco. Y hoy no creo que vamos a avanzar en eso. Hoy es un día difícil y ya a partir de mañana pues vemos qué hacemos.
Se había puesto una pena porque se había puesto todo de cara. Me da la sensación, Patrick, que no teníais ese plan B, ¿no?
¿Plan B en qué sentido?
En el sentido de pensar de no ascender.
No. Obviamente no, porque estuvimos súper convencidos que lo vamos a conseguir y si no, pues también ya hace tiempo pues el presidente lo tenía claro de querer pensar y de reflexionar y de cogerse su tiempo para pensar bien de cómo seguir en el caso de no ascender. Y bueno, ahora ha pasado lo peor y vamos a ver qué pasa y qué hacemos, pero hoy es muy difícil hablar de eso.
Sí, sí, es complicado. Se te nota, Patrick, que estás hundido y con motivos, porque había mucha ilusión en este ascenso, en volver a la primera federación, que es la categoría como mínimo que le toca al Atlético Baleares. Estás hablando en plural cuando hablas de Ingo, vemos qué hacemos, tenemos que hablar. No sé tú personalmente, también llevas muchos años en el club de director deportivo, director general. No sé si tú vas a ir de la mano de todo lo que pueda hacer y pensar Ingo, o también te has planteado, no sé, dar un paso atrás y decir, bueno, que venga gente nueva, porque en estos 10 años no se ha conseguido el ascenso. No sé si tú también has pensado un poquito, personalmente, ya no en lo que piense Ingo, en tu futuro.
Pues también son igualmente cosas que hay que pensar y hay que reflexionar y valorar. Ya te digo, si me preguntas si hoy tengo muchas ganas de empezar ya el proyecto nuevo, pues te diría no tengo claro. Vamos a ver mañana, vamos a ver lo que piensa Ingo. Yo tampoco tenía mucho tiempo para pensar sobre mí o algo personal, porque al final he pensado mucho para otra gente, para otras personas. Hay mucha gente que conlleva eso, ¿no? Que están en el club, que esos tipos de decisiones pues le condicionan, y esos tipos de resultados, y eso me preocupa mucho más que lo mío. Así que no sé lo que piense. La verdad que no, aún no he tenido tiempo de pensar eso.
También es buen momento, Patrick, supongo que también tendréis tiempo durante esta semana de hacer autocrítica. Has dicho que se han hecho las cosas bien, que se ha llegado a otra final, que no ha habido suerte en pequeños detalles, porque es fútbol, y es verdad, pero supongo también que hay que hacer un poquito de autocrítica. Y no sé qué ha fallado, qué crees tú así en frío, después de nada, de poco más de 12 horas de este varapalo, qué ha fallado en el club, qué habéis hecho mal, por dónde ahora dirías, ahí nos equivocamos, no lo sé.
Pues igualmente hay cosas que podemos mejorar y que cuando lo analizas lo ves y lo vamos a intentar cambiar o mejorar o hacer de diferente manera, pero también creo que eso nos va a llevar también un poco de tiempo. Hoy es muy difícil decir eso, pero yo creo que sí, la mayoría de las cosas lo hemos hecho bien, porque si no, no llegas hasta donde hemos llegado. La Copa del Rey que hemos hecho este año otra vez fue espectacular. Hemos demostrado que hemos competido contra equipos de primera división y fuimos el segundo mejor equipo de la liga, empatado con el campeón. Sí. Bueno, pues igualmente hay cosas que podemos haber hecho mejor, pero yo de momento me quedo con el trabajo bien realizado, que lo hemos vivido cada día, sea por parte de los jugadores, por parte del cuerpo técnico, por parte de todo el club, las oficinas, pues toda la gente estaba muy, muy involucrado y comprometido con el club, con el proyecto, con el año. Y bueno, las cosas ya lo analizaremos y tomaremos las decisiones, pero hoy no sé qué decirte en concreto que ha fallado.
Fue un domingo negro, sin duda, ayer, ¿eh? No sé si me imagino que viste el Poblense por la mañana, también, en los penaltis, cuando parecía que todo se le ponía también de cara al Poblense y tampoco pudo ser. Y luego, pues por la tarde vosotros. Por mi parte, mucha fuerza, Patri. Yo sé que lo intentáis año tras año y que el presidente pone muchísimo dinero, se ha invertido muchísimo. El aficionado, quieras o no, pues también pone su esfuerzo de su parte, porque tanto el año de intentarlo, sigue abonándose al club, sigue estando ahí. Pero bueno, habrá que darle un giro a esto, ¿eh?
Sí, sí, no queda otra. Ya, por desgracia, no la primera vez que nos caímos y nos hemos levantado, pues toca otra vez. Hoy se ve muy, muy negro eso, pero espero que mañana ya estamos a tope.
Esperemos que no vengan tiempos difíciles, porque ya avisó Ingo durante la temporada que él continuaría, que él está con ganas, pero también dejaba la puerta abierta o daba un pase de gol, podríamos decir, en el argot futbolístico, para que también entraran ayudas del exterior, ¿no? Porque ya decía que 10 años también ya estaba bien de poner dinero solo.
Bueno, ya son 12 años.
Pues 12, ya me dirás, ¿eh? Ya me dirás. Sí,
es mucho tiempo. Aparte de lo económico, también, ¿no? Tiempo, las emociones, todo lo que conlleva lleva un club de fútbol, son muchas cosas.
Patri, tú llevas muchos años aquí también y sabes mucho de cómo va estar, van estas categorías. ¿Es viable un Atlético Baleares un año más en segunda federación? Ya no viable, sino no perder mucho dinero.
A ver, viable depende de presidente y de qué tipo de proyecto se quiera hacer. Obviamente se puede hacer un proyecto también menos ambicioso y más económico, y se puede competir igual en esta categoría. Eso también es una opción, pero claro, la exigencia aquí es muy alta y siempre fuimos muy ambiciosos. Pero eso ya sí depende únicamente de presidente y de la idea que tenga para la temporada que viene. Pero seguimos también trabajando en la opción de que pueden venir gente a ayudar. Siempre si es bueno para el club y para el presidente, lo vamos a valorar.
Lo que está claro, tú que tienes hilo directo con el presidente, que sea un proyecto más o menos ambicioso, Ingo, de una forma u otra continuará, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que lo he dicho él mismo también, que lo que no va a hacer es dejar el club así de un día a otro y luego tendrá problemas, eso no lo va a permitir nunca. Que bueno, hay que verlo cómo lo hacemos, pero Baleares para Ingo es algo especial y así lo está tratando durante todos los años y así lo va a seguir tratando. ¿De qué manera? Pues esto vamos a ver.
Veremos qué pasa. Los próximos días serán decisivos en el futuro como club del Atlético Baleares. Nada, Patrick, como te decía, Toni Fuster, mucho mucho ánimo. Ha sido una auténtica lástima porque queríamos un Atlético Baleares en Primera Federación, pero bueno, a seguir trabajando y a ver si el año que viene se consigue este ascenso. Patrick, estamos en contacto y a ver qué pasa en los próximos días, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, ánimo.
Gracias.
Patrick Meso, valorant aquesta decepció de l'Atlètic Balears i contra el Jaén un any més a la segona federació. Això va ser sobre baixa, però el dematí també varen viure una derrota cruel del Poblense. És cert, com deia en Toni fa una estona, que l'objectiu del Poblense a començaments de temporada era totalment diferent al de l'Atlètic Balears, però una vegada arribats en aquesta eliminatòria final va ser un cop dur aquesta derrota a la tanda de penals contra l'Àguina.
Bueno, taparen el caramel davant.
Sí, claro, sí. Quan arriba ja a la final ja vol guanyar.
Jo vol destapar.
No? Sí, sí, tant. De ben segur que sí. Ja mos escolta el president del Poblense, Miquel Bennàsser Molondro. President, què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amen, primer de tot, ara tot una parlant del partit i d'aquesta decepció, diria jo, de no pujar, però en Toni Penyafort ja està bé, no?
Sí, això és el consol que mos queda, la victòria de recuperar en Toni Penyafort, que al final no ja és de que seva, que està bé, i això jo crec que mos dona ànims a dins la desgràcia d'aquesta derrota.
No sé com està vostè, com està Sa Pobla. Ahir se va viure un ambient senzillament espectacular en el municipal de Sa Pobla. No sé, 24 hores després, com se troba, president?
Sí, bé, en principi bé. Mira, hi ha molta gent que no ha plorat. No, jo plor per les victòries, per les derrotes no vull plorar. Han passat ara ja quasi 24 hores i hem de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve, a la segona federació, la categoria que han jugat enguany. Com a primer objectiu l'any que ve salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, jo estic content, orgullós de Òscar Troia i aquest equip, que mos ha il·lusionat a tot un poble, a tot Mallorca. Hem de pensar que hi va haver molta de gent, jo des de que som petit, no? Ja tinc 60 anys, mai havia vist una il·lusió, un poble, una illa tan mobilitzada darrere del Poblense, i estem contents i orgullosos d'això, i tornar a seguir de cara a l'any que ve. Estem classificats també per la Copa del Rei, que això és molt important, i preparar l'equip de cara a l'any que ve.
Ara, parlant de l'any que ve, suposo que encara no heu pensat en el 100% el que voleu fer, però del partit d'ahir, que va fallar, Miquel? Perquè, clar, se va quedar en 10 jugadors l'Àguiles, el minut 20, i va costar moltíssim, No sé si també lo d'Antoni Penyafort també va afectar un poc anímicament o mentalment en el futbolista, no ho sé, però clar, un poblense que és tan fort a casa, que jugar contra 10 durant tant de minuts i no poder guanyar va cridar un poc l'atenció.
Sí, jo crec que el jugador li va afectar un poc els mal de desconnectar, que t'enduguin un companyero teu en l'ambulància, que el partit va quedar 50 minuts aturat, que en Penya en el principi estava cao, molt vàrem assustar tots. Menys mal agrair en el metge nostre, que tot d'una va anar cap allà i se'l va poder recuperar, i llavors bé, va haver d'estar 50 minuts amb un sol que fa. Sí. Jo crec que tot va ajudar a que el partit no es pogués guanyar. Has d'admirar també l'equip de l'Àigles, que en 10, els minuts que va jugar en 10, i va aguantar la pòrrega, i en els penals se'n va dur la sort. Això al final és una moneda a l'aire. Un dels jugadors que tiren el penal de l'Àigles al Poblen s'havia de fallar i va ser el nostre. I res a dir, orgullosos d'aquesta gran plantilla i que sigui un exemple per cara l'any que ve tornar a jugar aquesta competició, que també és una competició molt bona.
Com diu en Martín de Michel, el bo que no suma punts, suma experiència, i és una experiència que el Poblense ha viscuda, la llàstima és aquest final. I ara, Miquel, el projecte de la nova temporada, perquè vull pensar que devíeu tenir també o la possibilitat d'aquest plan B, no? El que li comentava també en Patrick. És a dir, seguirà en principi tot igual, en el mateix entrenador, en la plantilla, en els quatre retots, o penseu canviar coses?
No, en principi jugar a la mateixa categoria és més fàcil. Si haguéssim ascendit, avui m'ho havíem de poder fer feina d'una altra manera i començar un altre projecte, però és el mateix que l'any passat, i tenim ja com ho hem de fer, sabem el pressupost que podem fer, i jo, amb aquesta gran temporada, oferiria a tots els jugadors que puguin renovar o vulguin renovar, que quedin nosaltres.
Mm-hmm. El tema de l'entrenador, don Òscar Troya, teniu una gran relació entrenador i president. No sé, clar, això va ser ahir, no sé si heu pogut parlar, si ja havíeu parlat durant la temporada, però no sé si serà fàcil, no?, mantenir un entrenador que ha fet aquesta temporada tan bona a la banqueta, perquè hi haurà clubs que tocaran a la porta de Òscar, de ben segur.
Bé, jo el que he dit sempre, que Òscar s'havia d'anar a primera divisió. Jo no estaré content, mos farà el traje en altres, però que se'n vagi a primera divisió, si no, que quedi amb el Poblense. Aquest dia anirem xerrant amb ell, a confiança, i jo com a president estic a les ordres de Òscar, no?
Idò, veurem què passa en aquestes pròximes hores també en quant a la banqueta del Poblense. Ja sa darrere, Miquel, què li diries? Ho has dit un poquet per damunt, però què li diries a tot el poble i a tota l'afició que hi va gaudir d'un gran espectacle, que ha gaudit d'una gran temporada? Semblava una mica trista ahir del municipal, però què li diries a tota aquesta gent que hi va omplir el camp del Poblense?
Bé, que jo com a president i la meva directiva estem orgullosos d'aquesta mobilització que hi va haver juvenil i de gent gran que va aguantar el partit més gran de la història, que crec que és el partit que se va jugar contra l'Àguiles. Començar a les 12 i acabàrem a les 4 menys sí, quart del sí. Partit. No? Un dels partits més llarg que jo he vist. No en recordo d'altre.
Idò, què he dit? Què he dit? Enhorabona també a l'afició que va estar de 10 ahir també durant tota la temporada. Miquel Benassar, molt honro, president del Poblense. Moltes gràcies, ànims, i a preparar un projecte també engrescador per a la pròxima temporada, i també una ferrada ben forta en Penyafort, si m'ho escolta.
Sí, moltes gràcies a tots vosaltres. Un saludo.
Adéu, president. Gràcies, Miquel Benassar, president del Poblense. Aturada ràpida i tornem tot d'una aquí a Esportres Migdia i Betres Ràdio.
Tres Ràdio, Esports 3. I de Tres Ràdio, Esports.
Voleu postres?
Jo un granís a colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Au, idò, vinga, un quartet d'hora per arribar a les dues. Ràpidament, Toni Fuster, en quant a l'actualitat del Mallorca, pendents del futur de Vedat Muriqi, que està molt en fora de l'illa, i també de Leo Román, que es troba a la selecció, no?
Sí, tot fa indicar que Muriqi i el Mallorca, representant de Muriqi i el Mallorca, arribaran a un acord i fitxarà per Fenerbahçe, turc. Tot fa indicar que va per bon camí. I, per altra banda, Leo Román, que col·labora aquest dia en la selecció espanyola en aquesta prèvia per Nanes Mundial. Dijous Espanya jugarà contra Iraq, darrer amistós, a La Corunya, a l'estadi Riazor, si no és res de nou, perquè hi va haver una invasió de camp important quan va acabar el partit de seguidors del Depor, que varen celebrar 700, no?, i varen deixar, idò, en males condicions el terreny de joc, les porteries, els dispersors, romputs, un desastre, no? Però bé, veurem si ho poden arreglar contra rellotge i se pot jugar aquest partit a La Corunya. La resta, en principi, res, negociacions encara, i m'imagino que Pablo Ortiz, juntament amb Martín de Michelis, que va renovar dues temporades més a contrarrellotge també per intentar formar un equip competitiu, altes i baixes, queda tot el mes per davant, encara hi ha jugadors sí. Que tenen contracte, altres l'acaben dia 30 de juny, per tant serà un mes, m'imagino jo, també de molta feina de despatxos.
Clar que sí, de moltíssima feina als despatxos, per cert, i van viure també la jornada de segona divisió, Dani Rodríguez, que Leganés continua a segona divisió en aquesta final per la permanència que van viure contra el Mirandés. Va guanyar 1-0, una gran centrada en el gol de Dani Rodríguez, per tant, el Leganés continuarà a segona divisió i serà rival del Mallorca.
Sí, i el Burgos també, perquè el Burgos va quedar fora del play-off.
72 punts fora del play-off, quina gran temporada, però no li ha bastat per jugar aquest play-off de Sens. Res, Toni, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Poques notícies pel que fa al Mallorca, poques notícies confirmades, però sí que tenim notícies confirmades a la U d'Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ja tenim director esportiu, no?
Sí, ja tenim director esportiu, ja ho vam comentar aquí al llarg de la setmana passada, que el favorit era Michel Sanz, Miguel Ángel Sanz aragonès és ell, nascut a Saragossa, i que ha fet la seva vida com a director esportiu al Tarassona, perquè va debutar en el 2019, es va retirar com a jugador allí, i fins a fa no res estava allí de director esportiu. Molt de mèrit la feina que ha fet, amb molt poc pressupost, va pujar l'equip de tercera a segona federació, i després de segona federació a primera federació. El seu primer any a primera federació l'equip va estar a no res de jugar playoff d'ascens a segona divisió A, i aquest any sí que ha baixat de categoria. Cert que han tingut molts problemes econòmics d'impagaments, han fet una bona primera volta, la segona bastant dolenta, i s'han quedat a només un punt de la salvació. Però bé, mira, a Michel Sanz, per la seva feina, li ha vingut la sort, no?, de fitxar per un club que en teoria aspira a estar dalt, a intentar pujar, a l'Eivissa, a intentar retornar al futbol professional. No serà fàcil, perquè ja veiem aquí l'exigència com és, Miqui.
Sí, molta exigència, objectius per pujar. No s'han complit aquesta temporada jugar el play-off. Res, veurem quin és el full de ruta, no?, d'Amadeo i en Mitchell per la pròxima temporada.
Sí, encara no ha arribat a l'illa. Nosaltres hem preguntat aquest matí una mica quin era el timing, perquè bé, ja es treballava amb ell des de fa dies, ja es va anunciar de manera oficial divendres per la tarda, i ara estan pendents de la seva presentació. A veure també si tenim la sort que està el president Amadeo Salvo, perquè ja fa falta que també que doni alguna explicació de tot el que ha passat els darrers mesos, perquè l'Eivissa viu unes darreres temporades bastant convulses, repetint guió, no?, destituint entrenadors gairebé en el primer terç de competició, canviant a el rumb. Bé, ja veurem cap a on va el club en aquest sentit i la responsabilitat que té Michel Sanz, que és un director esportiu jove, del qual ens parlen molt bé altres professionals. Però bé, veurem, perquè a l'Eivissa ja sabem l'exigència i que si no arriben els resultats aviat, tot es mou, no?
És així, és així. Esperem que tinguin més sort i encert aquest estiu per a la pròxima temporada. I també, Vítor, ja per acabar, ho hem parlat ara, Poblense i l'Atlètic Balears, quina llàstima que no tindrem derbi sí. Balear Primera Federació,
Sí, sí, no.
Quina jornada diumenge, de matí i hora baixa, sí, sí, mare sí. Meva, penals i pròrroga.
Sí, a veure, tenien dos rivals que eren complicats, però la veritat, el guió en tot el que va passar pel matí a Sa Pobla i després a la tarda en aquella pròrroga maldita, no podem dir, segurament pensen això els aficionats del Balears.
Sí, sí.
Va ser terrible, però bé, arribar-se a aquestes alçades, ja ho vam viure en bàsquet el dissabte al Sant Antoni, també. Amb el Sant Antoni, vull dir, els detalls són claus, no? I si tu tens 10-15 minuts dolents de sencer de la zona defensiva, en aquest cas el Balears, això et condemna i al final, bé, això és col·lectiu, això és grupal, però clar, evidentment avui la defensa de la porteria del Balears segurament no està passant malament, no?
Clar que sí, perquè en Pablo García no va estar molt encertat ahir el porter de l'Atlètic Balears. Res, Víctor, estem en contacte i veurem què passa a l'UD aquesta setmaneta,
Perfecte, una abraçada.
Vinga, que vagi molt bé. 11 minuts per arribar a les 2, Futbol Sala. Futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal juga avui una autèntica final a Manzanares després de la derrota en el primer partit de la sèrie al Palau de Son Moix. Avui necessita guanyar sí o sí per continuar en aquest play-off i forçar el tercer partit que es disputaria dijous al Palau de Son Moix. Avui a les 8:15 aquest partit en directe per IB3 Ràdio. Diu Antonio Vadillo això, que avui vespre el seu equip té una autèntica final.
Es una final, para nosotros no tenemos margen de error, sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que avanzar a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante e igualar la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues... van a intentar liquidar la eliminatòria.
Partit importantíssim per no dir adéu ja la temporada a l'Illes Balears Palma Futsal. Saludàvem el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin partit? Avui sí que o guanyar o de vacances?
Sí, és un partit terminal, no? Fixa't que el Palma aquest any ha jugat finals, ha jugat semifinals, però sembla que la temporada es podria resumir amb el que passi avui a la pista del Manzanares. O guanya i força el tercer partit de desempat per dijous, o s'ha acabat la temporada als quarts de final del play-off. Jo considero, independentment del que hagi fet o no fet aquesta temporada al Palma, caure a quarts de final del play-off és un fracàs absolut sí. De plantilla, de plantejament, d'objectius i de tot. El Palma, sent qui és, no pot caure als quarts de final del play-off. Seria un fracàs absolut, no?
I a més, tenint el factor pista a favor en aquesta eliminatòria i contra el Manzanares en tot el respecte. Diu Antonio Vadillo també que la situació d'avui vespre, això de guanyar o anar-se'n cap a casa, és una situació límit.
Cuestión de presión ni de no presión, es cuestión de que sabemos de que, como bien has dicho, ¿no? Que estamos en una situación límite en el sentido de que si perdemos se acabó la temporada, pues a partir de ahí tenemos que ir a ganar. Estamos más que capacitados para ellos, sabiendo la dificultad que va a tener, pero somos un equipo que podemos ganar, ¿no? Allí en Manzanares, por lo cual es... con la obligación de hacer un gran partido, con la obligación de competir a nuestro máximo nivel y de sacarlo adelante.
Gavi, no sé per avui vespre, suposo les baixes ja conegudes, no?
Novetat, les absències de Rivillos i de Luan Müller, com és habitual els darrers dos mesos, i poca cosa més. Amb aquesta obligació de guanyar el partit, fins i tot jo te diria, mira, res és comparable, però és tan important el partit d'avui vespre com la semifinal de la Champions a Pesaro quan l'equip estava mort al descans d'aquell partit i havia d'arribar com fos a la final. I avui és el mateix. No arribes a una final, però el Palma té el mínim objectiu al play-off d'arribar al Manco a les semifinals pel títol. Unes semifinals que encara no estan clares tampoc perquè el Pozo i Jaén estan amb empat a un a la seva sèrie i s'ha de resoldre tot, però evidentment el Palma avui té que guanyar o guanyar si no vol convidar una temporada moltíssim irregular i amb molt de detalls a debatre, no?
Té una bona paperata avui el conjunt de Vadillo, saludant també el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com va?
Va bé, quin dilluns, per jugar-se a continuar viu en el play-off pel títol. Ho deia en Gavi, a banda de classificar-se o no, caure a les primeres de canvi un play-off pel títol, pel Illes Balears Palma Futsal, segurament no m'agrada la paraula, però seria sí, un pot de fracàs, no?
Bueno, és que en el final, les expectatives que generes són les que marquen aquesta fineta línia, no?, entre fracàs i èxit, entre va complit o no va complit. Del Palma s'espera més. S'espera més perquè les expectatives que se generen són més altes, no? I, bueno, i ara hem trobat amb aquesta sorpresa de no va estar capaços de guanyar Manzanares quantes darrers enfrontaments pareixia que eren superiors, no? Que no seria una eliminatòria massa complicada, però ara ens trobam amb un equip que s'ha crescut, un equip que ja han vist en el partit d'anada, no?, lo que pot ser, i nosaltres a veure, bueno, com deia en Gavi, tenim a la retina encara la semifinal de Champions, que en menys temps, aquí tenim 40 minuts, aquell dia teníem només 20 minuts, i no és el mateix, aquí només se'm demana guanyar el partit. Sí. Allà era remuntar 5 gols de diferència. Però bueno, pues aquest Palma és capaç de tot, de lo millor i de lo pitjor.
Quin Palma hem de veure avui? Perdona, Miquel, que no va fer el Palma el primer partit. Què hem de veure avui?
Palma, que és valent, que és agressiu, que és un equip que ho dona tot. Aquest puntet de competitivitat que li va faltar l'altre dia, no li pot faltar, saps? Aquest dominar, tenir tant de temps del baló, ser un equip molt més, no sé com dir-te, o sigui, un equip que duia la iniciativa, però que en el final no arribava, que en el final no acabava fent la seva feina, no ho poden veure, perquè Manzanares ja va demostrar que és un equip amb ofici, Manzanares ja va demostrar que és un equip que ho sap fer molt bé, i sí, que durant tota la temporada havia fet una gran temporada, havia estat molt atents en els quatre primers llocs de classificació, i el veure que ara el darrer s'havia desinflat un poc, però qui sap si és una d'aquestes davallades que venen motivades a que t'estàs bordant per aquest tram final i tornar a donar aquest punt, no?
Sí, sí.
No serà un partit fàcil i hem de trobar aquest equip agressiu, aquest equip dominant, i que sigui capaços de... Mira, jo record partit puntual, segona part, com deia, i record el partit de Senell, que també va ser un dia, però aquest dia hem de veure aquest pau.
Esperem que sí, veure la millor versió del Palma d'Antonio Vadillo. No sé, Gavi, si trobes que en aquests jugadors ha estat una temporada difícil, els hi poden pesar una miqueta les cames en un partit tan decisiu com aquest, perquè quedes fora del play-off pel títol, quedes fora de poder jugar una altra vegada a la Champions. No sé si trobes que aquests jugadors, així com estan aquesta temporada, estan capacitats per viure, com deien Antonio Vadillo, aquesta situació límit.
Jo me sembla que hi ha un excés de responsabilitat, tenint en compte com ha anat la temporada. Els jugadors estan... hi ha certa angoixa, i precisament per el que acabes de dir, no tan sols és arribar a les semifinals de la Lliga, que és més o manco on ha d'estar el Palma, no? És el fet de que has caigut a Europa i no tornaràs si no arribes a la final de la Lliga. Això ha creat una espècie de pressió afegida, molt important, perquè la gran competició del Palma aquests darrers anys ha estat la Champions, no han estat, evidentment, les competicions nacionals, i això ha creat una angoixa important. I jo voldria afegir una cosa. El Palma, a la Lliga regular, ha estat el segon equip màxim golejador després del Barça. Ha arribat a 130 gols. L'altre dia va fer un, i sembla mentida que el Palma no tingués l'oportunitat de fer més gols, tenint en compte que el porter del futur del futbol sala espanyol està al Manzanares, és Antonio Navarro, i va tenir una actuació estel·lar. Només que el Palma hagués tingut la mitjana seva per partit de gols a favor, hagués guanyat el Manzanares, però això no pot passar cada dia, clar.
No pot passar cada dia. Veurement si se guanya se força el tercer partit, que seria dijous a Sant Moix, eh?
Efectivament, dijous seria el desempat.
Dijous a Sant Moix aquest desempat. Miquel Vidal, alguna cosa més d'aquest partit que viurem avui vespre?
No, que esperem que vegem el Palma de quan surt cara, no quan surt creu, i que sigui capaç simplement de guanyar el partit. Vull dir, tampoc és cap miracle, no? Pensar que Palma guanyi dins Manzanares no és res estrany. No. El que passa és que un guany, com diuen Gavi, ha generat tantes dubtes que ja no saben què han de pensar.
És poc fiable, poc regular, poc és capaç del millor i del pitjor. Esperem, com deia en Miquel Vidal, avui veure la millor versió del conjunt mallorquí. Miquel, gràcies, fins avui vespre.
Gràcies a vosaltres.
I Gavi Fortes, també alguna cosa més?
No, res més, que han de guanyar com sigui per tornar a jugar dijous i el cap de setmana començar les semifinals.
Esperen que sí, contra Jaén o Pozo Murcia, veurem quin serà el possible rival. Gavi, gràcies.
Adeu.
Fins avui vespre, a 8:15, aquest partit en directe per IB3 Ràdio. I què diu el vestidor de la cita d'avui vespre a Manzanares? És una de les estrelles del Palma, el brasiler Fabinho.
Estamos preparados para hacer un gran partido ahí. Nosotros venimos acostumbrados a jugar partidos así también fuera de casa. Y bueno, jugamos la vida, tenemos que dejar todo ahí para hacer un gran partido. Y es partido que no se puede fallar nadie. Tenemos que estar todo 100% para salir todo bien. Creo que jugamos la vida, puede ser el último partido de la temporada. Y creo que tenemos que poner en la cabeza eso, que cuando se juega la vida tenemos que estar lo más centrado posible. Entonces es entrar, estar mentalizado para fallar lo menos posible para hacer un gran partido y salir con la victoria para traer el tercer partido para casa otra vez.
Partit decisiu avui a les 8:15, Manzanares, Palma Futsal en directe per IB3 Ràdio. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabem aquesta edició de dilluns d'Esports 3. Tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
Son las 2.